Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La mesa del Congrés decidirà demà si suspèn o no els diputats en presó preventiva després que el Tribunal Suprem hagi tornat la pilota sobre la qüestió a la Cambra Baixa. Montse Manent.
La mesa ha demanat un informe als lletrats de la Cambra sobre els fonaments per tirar endavant o no la suspensió. La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, s'ha compromès a prendre demà una decisió de fons sobre la qüestió.
Para dotar de mayor garantía de que la decisión en ningún caso es discrecional y no es en ningún caso tampoco una decisión política, hemos acordado solicitar un informe a la Secretaría General de la Cámara sobre los escritos presentados por los distintos diputados que pertenecen a distintas formaciones políticas.
El judici al procés quedarà vist per sentència l'11 o 12 de juny. Ho ha comunicat avui el jutge Manuel Marchena a les defenses de manera informal.
Avui han declarat els darrers pèrits i els càrrecs de la Generalitat que han negat que s'invertís diners públics en l'1 d'octubre. El secretari general de la Conselleria dirigida per Santi Vila, Pau Villòria, ha assegurat que no es va pagar res relacionat amb el referèndum.
Él me comentó que el presidente de la Generalitat le había dicho que el 1 de octubre se financiaría con aportaciones, con donaciones de particulares. Me consta que no hubo ningún gasto ni ninguna contratación en relación a la celebración del referéndum.
L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès gestionarà 15 pisos de la Sareb actualment ocupats i on hi ha greus problemes de convivència per destinar-los a finalitats socials.
Avui s'ha signat el conveni pel qual el consistori podrà desallotjar els habitatges. Vilafranca és el tercer ajuntament de tot Catalunya on es durà a terme aquesta col·laboració.
Ràdio Vilafranca, Goretti Martínez.
La cessió en règim d'usdefruit serà per a 4 anys prorrogables i els pisos serviran per atendre necessitats habitacionals per persones en risc d'exclusió social. El representant de la Sareb ha explicat que s'han escollit 15 pisos especialment conflictius segons els tècnics dels serveis socials municipals.
Han considerat que eren els prioritaris i que eren els més urgents.
2.000 taxistes de tot Espanya presentaran la setmana vinent una querella davant l'Audiència Nacional contra Uber i Cabify per 8 presumptes delictes com estafa i blanqueig de capitals.
Ho ha anunciat avui el portaveu del sindicat majoritari Elite Taxi, Tito Álvarez, que ha advertit que la lluita contra les VTC no s'aturarà.
Nosotros llevamos un año y medio ya investigando con profesionales de otros países, de toda Europa, y tenemos pruebas. Nosotros entendemos que están cometiendo hasta 8 delitos. Están vendiéndose como si fueran taxis y no son taxis. Esto, en términos jurídicos, es como si tú te vendes de algo que no eres, ¿no? Y esto se llama estafa.
La 19a nit de l'art torna a Sant Cugat del Vallès amb activitats repartides en 17 espais del municipi.
Per primera vegada, la iniciativa compta amb la direcció d'una comissió formada per 6 persones relacionades amb l'art de la ciutat.
Cugat.cat, Martí González.
La comissió aposta per consolidar la proposta per cohesionar els promotors de l'art a Sant Cugat. Ho ha explicat una de les seves membres, Cristina Villar.
Cohesionar tot el que sigui la col·laboració entre persones que es dediquen aquí a Sant Cugat a les arts plàstiques i que potencia tots els canals de difusió, també promouen el que és el consum d'art.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. Creixeran nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i al Massís del Port que podran portar alguns ruixats o xàfecs amb tempesta i acompanyats també de calamarsa o pedra. A més, durant la tarda augmentarà la nuvolositat d'oest a est per núvols alts i mitjans que deixaran el cel molt ennuvolat o cobert a partir del vespre. A destacar els valors màxims de temperatura que s'assoliran avui, perquè s'esperen superar els 30 graus a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. En general, voltarà entre 23 i 28 graus. Pel que fa demà, arribarà una pertorbació que portarà des de l'inici de la matinada precipitació a tot Catalunya. És possible que sigui localment forta al terç oest i els xàfecs vagin acompanyats de tempesta, pedra i ratxes fortes de vent. A la resta del territori, la precipitació serà d'intensitat feble o moderada, si bé a la tarda podran ser més intensa. Cal destacar també la baixada notable de la temperatura. Avui s'espera arribar als 30 graus en alguns punts de l'interior. Demà, en canvi, voltarà entre 18 i 23 graus en general. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de parlar de la mort d'un home en un camí rural de Subirats a l'Alt Penedès després que hagi bolcat el seu tractor. Ara sí, coneguem l'estat de les carreteres catalanes. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda, comencem situant-nos a l'autovia 2 on un camió avariat a l'altura del Bruc talla un carril en sentit Lleida i això provoca 3 quilòmetres de congestió. També problemes en aquesta mateixa autovia en direcció a Barcelona per unes obres que hi ha a Òdena. A banda d'això, a aquesta hora també trobem problemes habituals a l'àrea metropolitana de Barcelona. Ens situem a la B23 amb retencions a Molins fins al nus de Papiol per enllaçar amb l'autopista AP7 i també d'entrada a Barcelona en el tram de Sant Feliu. Destacar també dels accessos nord la C58 amb aturades habituals en el tram entre Ripollet i el nus de la Trinitat en direcció a Barcelona i també a l'altura de Sant Quirze en tots dos sentits de la marxa. A la B30 i a l'autopista B7 veiem cues a l'altura de Barberà del Vallès en sentit sud, també aturades a la zona del Vallès a la C17 entre Parets i Granollers en sentit nord per anar cap a Vic, però també a l'altura de Parets en direcció a Barcelona. A la B20 trobem cues a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet fins al nus de la Trinitat i també hi ha retencions en totes dues rondes de la capital catalana en els dos sentits de la marxa. Per últim, a la C16 veiem aturades des dels túnels de Vallvidrera fins a la ciutat de Barcelona. De moment, això és tot des d'aquest de trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
La mesa del Congrés decidirà demà si suspèn o no els diputats en presó preventiva. L'ENS ha demanat un informe als lletrats de la cambra sobre els fonaments per tirar endavant o no la suspensió i, segons Batet, demà hi haurà una decisió de fons sobre la qüestió, tot plegat després que el Suprem hagi retornat avui a la cambra la potestat per decidir sobre el tema. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. De la reunió a la mesa del Congrés d'aquest migdia n'ha sortit la decisió de demanar un informe a la Secretaria General del Congrés, assegura Batet, per poder tenir més seguretat jurídica a l'hora de prendre una decisió.
Para dotar de mayor garantía de que la decisión en ningún caso es discrecional y no es en ningún caso tampoco una decisión política, así lo entiende esta presidencia, hemos acordado solicitar un informe a la Secretaría General de la Cámara sobre los escritos presentados por los distintos diputados que pertenecen a distintas formaciones políticas.
La intenció de la presidenta del Congrés és poder valorar els resultats d'aquest informe i prendre una decisió demà mateix.
Hemos decidido convocar una mesa mañana mismo a las 12:30, ya teniendo y disponiendo, por tanto, de este informe para poderlo trabajar y poder tomar esa decisión definitiva mañana mismo.
Tot plegat després que aquest matí el jutge Marchena li ha dit a Meritxell Batet que el Tribunal Suprem no és un òrgan consultiu i que, per tant, la decisió de suspendre Junqueras, Turull, Rull i Sánchez ha de sortir del Congrés.
El judici, el procés, quedarà vist per sentència l'11 o el 12 de juny. Ho ha comunicat avui el jutge Manuel Marchena a les defenses de manera informal. L'objectiu del president del tribunal és, doncs, que l'11 de juny els acusats disposin de l'últim torn de paraula de 15 minuts cadascun.
Un cop acabi la fase pericial i la documental, el tribunal preveu que els informes de les tres acusacions, la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i l'Acusació Popular de Vox, es faci el 3 de juny. Després es deixaria un interval d'uns dies abans que les defenses presentin els seus informes, entre el 10 i l'11 de juny.
De moment, avui ha continuat la fase pericial, tot i que al matí hi ha hagut temps per als darrers testimonis de les defenses. Han declarat els càrrecs dels departaments de Governació i d'Empresa i Coneixement, que han assegurat que l'exconsellera Dolors Bassa i l'exconseller Santi Vila van ordenar no utilitzar diners públics pel referèndum. Després han declarat pèrits citats per les dues bandes sobre l'ús i el cost dels locals que van ser centres de votació l'1 d'octubre. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Els testimonis han assegurat que ni Bassa ni Vila van destinar diners públics al referèndum. Pau Villòria era secretari general de Santi Vila.
Él me comentó que el presidente de la Generalitat le había dicho que el 1 de octubre se financiaría con aportaciones, con donaciones de particulares. Me consta que que no hubo ningún gasto ni ninguna contratación en relación a la celebración del referéndum.
Després, les acusacions per demostrar el cost d'obrir els locals de votació s'han basat en que van ser utilitzats milers de metres quadrats menys de 24 hores. El pèrit de Bassa, Jordi Duatis, ho ha rebatut parlant de l'Escola Industrial de Barcelona.
Se están ahorrando 73.000 metros, donde tiene algo así como 10 o 12 edificios independientes. Es imposible destinar esto a un uso electoral. Es imposible. Vaya, pongamos que han utilizado 500 metros. De 500 a 73.000, el error es evidente.
Un altre argument de les acusacions, els preus de lloguer, també negats pels pèrits de Bassa, dient que són equipaments públics i, per tant, fora del mercat immobiliari.
La fase pericial del judici al procés ha acabat aquesta tarda amb la participació d'experts lingüístics, mèdics i informàtics. Les lesions dels membres de les forces de seguretat l'1 d'octubre o la traducció errònia d'una frase en català han estat objecte de la seva anàlisi.
Dos metges cridats per la defensa de Junqueras i Romeva han explicat que la majoria de les lesions patides per policies l'1 d'octubre van ser lleus. L'expert en politraumatismes de l'Hospital de Sant Pau, Ferran Caballero, ha explicat a preguntes de l'advocat Andreu Bandeneine al fiscal Javier Zaragoza que no es pot dir si les ferides les van causar agressions.
Se puede decir que alguno de estos agentes que refieren haber sufrido una agresión médicamente presenta datos concluyentes de que esa es la realidad o no se puede determinar.
No, médicamente por el informe médico imposible.
Pero es razonable, según su criterio, esas contusiones, esos hematomas, esos traumatismos se hayan producido por pueden producirse por patadas, por forcejeos, por golpes con la mano.
¿Es así? Puede ser razonable.
Després, la presidenta de la Comissió de Gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans, Gemma Rigau, ha explicat per què la frase «el dia 1 d'octubre s'ha de celebrar el referèndum», dita per Joaquim Forn, es va traduir malament al castellà.
La traducció d'esta frase concreta, en este caso, tenia que conservar el valor de futuro, el valor prospectivo que tiene el català. Si se usaba verde como traducció literal, se perdía este valor y adquiría un valor de obligación que otras veces puede tener, pero que aquí no tiene.
Això en una sessió on la Fiscalia ha hagut de renunciar a dos pèrits perquè un d'ells ja havia testificat i les preguntes de l'altre no eren pertinents.
I els 17 processats per l'organització de l'1 d'octubre que investiga el jutjat 13 de Barcelona ja han dipositat la quantitat que faltava per pagar la fiança civil.
Fins ara s'havien dipositat 3.700.000 euros recaptats per la Caixa de Solidaritat. La resta, gairebé 1.500.000, s'ha acabat de cobrir avui amb diferents aportacions. Esquerra Republicana ha dipositat 700.000 euros, l'Associació Catalana pels Drets Civils 100.000 més i la Caixa de Solidaritat 625.000. La resta dels diners s'han dipositat en forma d'aval sobre propietats i dels diversos processats. Tot plegat per evitar el bloqueig de comptes corrents dels encausats.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès gestionarà 15 pisos de la Sareb actualment ocupats i on hi ha greus problemes de convivència per destinar-los a finalitats socials. Avui s'ha signat el conveni pel qual el consistori podrà desallotjar ara els habitatges. Vilafranca és el tercer ajuntament de tot Catalunya on es durà a terme aquesta col·laboració. Ràdio Vilafranca, Goretti Martínez, bona tarda.
Bona tarda. L'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, i el director de Responsabilitat Social Corporativa de la Sareb, Gaspar Gonzaguela, han signat un conveni per la cessió temporal a l'Ajuntament de 15 habitatges propietat de la societat per tal que es destinin a finalitats socials. La cessió, en règim d'usdefruit, serà per a 4 anys prorrogables i els pisos serviran per atendre necessitats habitacionals per persones en risc d'exclusió social. El representant de la Sareb ha explicat que s'han escollit 15 pisos especialment conflictius segons els tècnics dels serveis socials municipals.
Han considerado que eran los prioritarios y que eran los más urgentes para que de alguna manera resolviendo estos 15 expedientes la convivencia ciudadana i l'ordre públic mejoraria sensiblement.
Vilafranca és el quart conveni que signa la Sareb a Catalunya després de la Generalitat i els ajuntaments de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
En la crònica de successos, els Mossos d'Esquadra han confirmat que el cadàver trobat dimarts en un descampat del Prat de Llobregat és el de Janet Jumilles, la veïna de Viladecans, desapareguda a Cornellà de Llobregat a principis de març.
L'autòpsia que es va practicar ahir mateix no va permetre identificar el cos inicialment per l'estat de descomposició en què es trobava. La identificació ha estat possible finalment gràcies a les empremtes digitals. El cadàver de Janet Jumilles es va trobar amagat en un forat i tapat amb una manta i va quedar a la vista quan uns operaris de la neteja van desbrossar el descampat. Hi ha per ara dues persones detingudes relacionades amb el cas. El principal sospitós del crim ja es troba en presó preventiva des del passat 9 de maig, acusat d'un delicte d'homicidi i ocultació de cadàver. El segon detingut va quedar en llibertat provisional amb mesures cautelars per un possible delicte d'encobriment.
I en surt a l'aeroport del Prat aquest migdia a causa d'un aterratge d'emergència per culpa del que ha resultat ser una amenaça de bomba falsa.
Un avió de la companyia Vueling, que cobria la ruta entre París i Eivissa, s'ha vist obligat a aterrar a Barcelona per una falsa amenaça de bomba. Els responsables de l'aeroport francès Charles de Gaulle han estat els qui han donat la veu d'alarma. El comandant de l'avió ha activat ràpidament els protocols de seguretat i s'ha pres la decisió d'aterrar a l'aeroport del Prat, on Vueling té la seva base operativa. Un cop a pista, la Guàrdia Civil ha registrat l'aeronau i l'equipatge de mà i ha confirmat que tot es tractava d'una amenaça falsa. Els passatgers han embarcat finalment en un altre avió de la companyia per completar el viatge.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El sector del taxi torna a estar en peu de guerra contra les anomenades BTC. Uns 2.000 taxistes de tot Espanya presentaran la setmana vinent una querella davant l'Audiència Nacional contra Uber i Cabify per 8 presumptes delictes com estafa i blanqueig de capitals.
La querella s'adreçarà a Uber i Cabify i a l'entramat d'empreses que depenen de les dues multinacionals. Ho ha anunciat avui el portaveu del sindicat majoritari Elite Taxi, Tito Álvarez.
Nosotros llevamos un año y medio ya investigando con profesionales de otros países, de toda Europa, y tenemos pruebas. Nosotros entendemos que están cometiendo hasta 8 delitos. Están vendiéndose como si fueran taxis y no son taxis. Esto, en términos jurídicos, pues se tiene que desgranar mejor, ¿no? Pero es como si tú te vendes de algo que no eres, ¿no? Y esto se llama estafa.
Els taxistes també es querellen contra els alts càrrecs de les principals BTC a Espanya i estudien ampliar-la contra el president de l'Autoritat Catalana de la Competència, Marcel Coderc. Álvarez ha defensat que estan teixint una xarxa d'advocats a Europa per emprendre el mateix tipus de mesures legals en altres països, i és que Elite Taxi és present en fins a 12 estats europeus.
La cooperativa de Tivissa estudia vendre's el patrimoni per tornar els estalvis als socis afectats per la seva fallida. És una possibilitat que s'estudia un cop ha quedat clar que el forat financer de la cooperativa supera el 1 milió d'euros, però podria no ser suficient.
En declaracions a la xarxa, l'advocat de la cooperativa, Rodrigo Fernández, ha explicat que segurament l'entitat es veurà abocada a un concurs de creditors.
Tot apunta que acabarà amb un concurs de creditors que serà on se liquidarà el patrimoni. Se liquida fins a on arriba. Fins allà on no n'hi ha més, realment no existeix més.
Fernández ha admès, però, que difícilment la venda d'actius taxats en 700.000 euros acabarà cobrint tot l'import perdut pels socis.
Poder cobrir el 100% és difícil perquè l'import dels immobles difícilment arribarà a l'import dels dipòsits dels socis, dels cooperativistes, no? Serà una quantitat important, però arribar al 100%, almenys amb la alineació d'aquests actius, serà difícil.
Els Mossos d'Esquadra han de determinar ara si el forat econòmic és fruit d'una mala gestió o d'una estafa. En aquest sentit, l'advocat prudència, ja que la responsabilitat pot no ser d'una sola persona. Reconeix que és conseqüència d'un problema que ve de molts anys enrere.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Nou capítol en l'estira i arronsa entre el govern de Sabadell i la concessionària d'escombraries i neteja viària Esmatza. La justícia torna a donar la raó al consistori, aquesta vegada pel que fa al nou sistema GPS que permet controlar l'activitat dels vehicles. L'empresa hi havia recorregut en contra, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no ha admès les seves demandes. Ràdio Sabadell, Marc Serrano.
Segons la sentència del TSJC, la inversió de 388.000 euros no és una pèrdua econòmica irreparable en un contracte on es facturen 18 milions d'euros anuals. Aquesta instal·lació, continua, ajudarà a esclarir les disputes entre l'Ajuntament i Esmatza sobre les xifres facturades per la concessionària. En declaracions a Ràdio Sabadell, el regidor de Serveis Municipals i Seguretat i Prevenció, Lluís Pere Arnau, s'ha mostrat satisfet per la decisió judicial.
Nosaltres, d'alguna manera, ens refermen l'actuació de fiscalització i control que estem realitzant i a nivells pràctics ara l'empresa el que ha d'instal·lar aquest sistema de control dels GPS a tots els vehicles que no hi són, ha de facilitar la programació dels serveis per poder fer aquest control automàtic dels serveis.
L'enfrontament entre les dues parts, l'Ajuntament i Esmatza, continua als jutjats. Hi ha una querella criminal en marxa contra regidors i tècnics municipals, diverses accions al contenciós administratiu i també una demanda civil que és a la cua.
Últim ple de la Diputació de Lleida abans de les eleccions municipals que en suposaran la renovació de càrrecs. El ple de l'ENS ha aprovat convenis amb entitats socials que treballen en l'àmbit del benestar a les persones. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Així doncs, la Diputació aportarà 245.000 euros aquest 2019 a la Federació AIEM i 60.000 a la Fundació Social Arrel Sant Ignasi. La presidenta de l'ENS supramunicipal, Rosa Maria Perelló, ha posat en valor aquests convenis socials.
Tots dos de caire social, ja vam dir des del primer moment que aquesta Diputació el que intentaria és estar encara més al costat de les persones menys afavorides i destacaríem d'aquest de Allem doncs, duplicar l'import que va destinades a les entitats de caire social que les aglutine.
D'altra banda, la institució també ha aprovat un conveni amb l'Institut Municipal de Progrés i Cultura de Balaguer per a la realització d'activitats firals durant el 2019, per un import de 70.000 euros. El ple de la Diputació del mes de maig ha durat només 12 minuts.
En cultura, la 19a nit de l'art torna a Sant Cugat del Vallès més llarga que mai, amb activitats repartides en 17 espais diferents del municipi. A més, per primera vegada la iniciativa compta amb la direcció d'una comissió formada per 6 persones relacionades amb l'art de la ciutat. Cugat.cat, Martí González.
La comissió aposta per consolidar la proposta per cohesionar els promotors de l'art a Sant Cugat. Ho ha explicat una de les seves membres, Cristina Villar.
Cohesiona tot el que sigui la col·laboració entre a persones que es dediquen aquí a Sant Cugat a les arts plàstiques, com poden ser tallers, estudis, galeries, artistes, i que potencia tots els canals de difusió que hi ha i consum, i també promouen el que és el consum d'or d'art.
La crítica i historiadora de l'art, Imma Pueyo, ha assenyalat que la proposta pretén impulsar el món de l'art i també que distribuir les activitats durant tot el cap de setmana permetrà que no coincideixin tant i que els interessats en puguin assistir a més. Com és tradicional, aquest dissabte els espais artístics participants obriran fins a la mitjanit.
I si encara respires...
Demà arrenca a Tarragona un nou cicle de concerts a la Capsa de Música. Ferran Palau serà l'encarregat d'inaugurar el cicle en aquest espai gestionat per l'Associació de Músics de Tarragona i que té per objectiu apropar la cultura musical a la ciutadania amb concerts de músics amateurs i professionals. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
L'esdeveniment tindrà lloc el proper divendres a 11:15 del vespre i ho farà amb el grup Retirada com el grup taloner i després serà Ferran Palau qui presenti el seu nou àlbum Blanc a la Capsa de Música. Aquest serà el tret de sortida d'un cicle de concerts que es duran a terme cada mes des d'aquest mes de maig fins al desembre amb l'objectiu de promocionar el gènere indie, rock i alternatiu. Aquestes sessions són gratuïtes i obertes al públic. L'artista Ferran Palau ofereix el seu nou disc amb el gènere musical anomenat pop metafísic i el seu tercer àlbum en solitari. Pel que fa al grup Retirada, ho fa amb el gènere indie, pop rock i el grup també promociona el seu nou disc anomenat Son, carregat d'emocions i vivències que dins del gènere reviure sentiments a flor de pell.
Les galtes i que danci el rei difunt i el meu lament.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El jugador de Sant Sadurní d'Anoia, Marc Gual, penja els patins.
Després d'una llarga trajectòria sobre patins, Marc Gual, de 38 anys, ha anunciat que retira una carrera esportiva plena d'èxits amb 25 títols estatals i europeus amb el Barça, 6 amb el Reus Deportiu i 1 amb el Liceo, a més de guanyar mundials i europeus amb la selecció. Gual continuarà vinculat a l'hoquei com a mànager del Barça Lassa.
Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
En la seva darrera intervenció com a jugador, Gual va repassar la seva trajectòria al Noia, Reus, Liceu i Barça. Tota una vida dedicada a aquest esport que va encetar Sant Sadurní a les categories inferiors del Noia, on va debutar amb el primer equip l'any 2001. Des d'aleshores ha passat per 3 clubs més i ha engreixat un gran palmarès, on destaquen 8 títols d'hoquei Lliga, 6 Copes del Rei, 4 Lligues Europees, 2 CERs, 2 Copes Intercontinentals i 2 Continentals, un Campionat del Món de Clubs, 7 Supercopes d'Espanya i una Lliga Catalana, a banda de 4 Campionats Europeus i 5 Campionats del Món amb la selecció espanyola.
El Barceloneta fa el primer pas cap al títol de Lliga de Waterpolo.
Després de superar el Barcelona en el primer partit de la final, demà tindrà la primera oportunitat d'aixecar la Copa. La superioritat de l'equip mariner va ser total i es va imposar per 14-5. Demà, doncs, a la nova Escullera es jugarà el segon duel de la final i una nova victòria dels de Xus Martín els permetria revalidar per 14a vegada consecutiva el títol de la Divisió d'Honor Masculina de Waterpolo. En cas que els de Toni Esteller empatessin la sèrie, el desempat seria diumenge, de nou a la piscina de Sant Sebastià.
En bàsquet, Maristes Ademar i Badalonès afronten el partit de tornada dels quarts de final de Copa Catalunya Masculina amb avantatge.
Els maristes s'enfrontarà al Lliçà d'Amunt després d'haver guanyat el primer partit per 66-64. Amb 2 punts d'avantatge, els badalonins afronten el partit a Terres Vallesanes davant d'un Lliçà que va acabar la fase regular com a millor equip del grup 1. El badalonès es juga l'accés a la final a 4 de Copa Catalunya Masculina amb un punt de marge contra el Bisbal Bàsquet.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
El Consell Professional de la Xarxa Audiovisual Local, en representació dels professionals que hi treballen, denuncia que els espais informatius que s'estan elaborant ara mateix no segueixen els criteris periodístics habituals. Es fan segons les directrius que ha fixat el conseller delegat, Francesc Pena, a la resolució 13/2019, que recull els criteris d'actuació davant la convocatòria d'eleccions municipals.
La xarxa de comunicació local.
Viu al parc. Un matí d'activitats i jocs plens d'emocions, màgia, fotografia i música, envoltats d'un entorn privilegiat. Una festa a la natura.
El diumenge 2 de juny vine amb la família a gaudir de la matinal de Viu al parc al parc del Castell de Montesquiu. A partir de 2:15 del matí als entorns del Castell de Montesquiu.
Viu al parc, t'hi esperem.
Més de 25 anys portant l'art i la cultura als parcs. Més informació a diva.cat/viualparc. Diputació de Barcelona.
Hi ha nassos grans i nassos petits, nassos arrufats i nassos fins, nassos cap a dalt, cap a baix, el nas curiós i un pan de nas. Però només hi ha un nas que fa feliç a milers d'infants, el teu nas. Vine un dia de nassos de Pallapupes i ajuda'ns a omplir de riure els hospitals. Compra la teva entrada a meitat de preu a pallapupes.org.
L. It's for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love, make it, take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.
Love is for the way you look at
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Here's all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La mesa del Congrés decidirà demà si suspèn o no els diputats en presó preventiva després que el Tribunal Suprem hagi tornat la pilota sobre la qüestió a la Cambra Baixa. Montse Manent.
La mesa ha demanat un informe als lletrats de la Cambra sobre els fonaments per tirar endavant o no la suspensió. La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, s'ha compromès a prendre demà una decisió de fons sobre la qüestió.
Para dotar de mayor garantía de que la decisión en ningún caso es discrecional y no es en ningún caso tampoco una decisión política, hemos acordado solicitar un informe a la Secretaría General de la Cámara sobre los escritos presentados por los distintos diputados que pertenecen a distintas formaciones políticas.
El judici al procés quedarà vist per sentència l'11 o el 12 de juny. Ho ha comunicat avui el jutge Manuel Marchena a les defenses de manera informal.
Avui han declarat els darrers pèrits i els càrrecs de la Generalitat que han negat que s'invertís diners públics en l'1 d'octubre. El secretari general de la Conselleria, dirigida per Santi Vila, Pau Villòria, ha assegurat que no es va pagar res relacionat amb el referèndum.
Él me comentó que el president de la Generalitat le había dicho que el 1 de octubre se financiaría con aportaciones, con donaciones de particulares. Me consta que no hubo ningún gasto ni ninguna contratación en relación a la celebración del referéndum.
L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès gestionarà 15 pisos de la Sareb actualment ocupats i on hi ha greus problemes de convivència per destinar-los a finalitats socials.
Avui s'ha signat el conveni pel qual el consistori podrà desallotjar els habitatges. Vilafranca és el tercer ajuntament de tot Catalunya on es durà a terme aquesta col·laboració.
Ràdio Vilafranca, Goretti Martínez.
La cessió en règim d'usdefruit serà per a 4 anys prorrogables i els pisos serviran per atendre necessitats habitacionals per persones en risc d'exclusió social. El representant de la Sareb ha explicat que s'han escollit 15 pisos especialment conflictius segons els tècnics dels serveis socials municipals.
Han considerat que eren els prioritaris i que eren els més urgents.
2.000 taxistes de tot Espanya presentaran la setmana vinent una querella davant l'Audiència Nacional contra Uber i Cabify per 8 presumptes delictes com estafa i blanqueig de capitals.
Ho ha anunciat avui el portaveu del sindicat majoritari Elite Taxi, Tito Álvarez, que ha advertit que la lluita contra les VTC no s'aturarà.
Nosotros llevamos un año y medio ya investigando con profesionales de otros países, de toda Europa, y tenemos pruebas. Nosotros entendemos que están cometiendo hasta 8 delitos. Están vendiéndose como si fueran taxis y no son taxis. Esto, en términos jurídicos, es como si tú te vendes de algo que no eres, ¿no? Y esto se llama estafa.
La 19a nit de l'art torna a Sant Cugat del Vallès amb activitats repartides en 17 espais del municipi.
Per primera vegada, la iniciativa compta amb la direcció d'una comissió formada per 6 persones relacionades amb l'art de la ciutat.
Cugat.cat, Martí González.
La comissió aposta per consolidar la proposta per cohesionar els promotors de l'art a Sant Cugat. Ho ha explicat una de les seves membres, Cristina Villar.
Cohesiona tot la col·laboració entre persones que es dediquen aquí a Sant Cugat a les arts plàstiques i que potencia tots els canals de difusió. També promouen el que és el consum d'art.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. Creixeran nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i al Massís del Port, que podran portar alguns ruixats o xàfecs amb tempesta i acompanyats també de calamarsa o pedra. A més, durant la tarda augmentarà la nuvolositat d'oest a est per núvols alts i mitjans que deixaran el cel molt ennuvolat o cobert a partir del vespre. A destacar els valors màxims de temperatura que s'assoliran avui, perquè s'esperen superar els 30 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. En general, voltarà entre 23 i 28 graus. Pel que fa demà, arribarà una pertorbació que portarà des de l'inici de la matinada precipitació a tot Catalunya. És possible que sigui localment forta al terç oest i els xàfecs vagin acompanyats de tempesta, pedra i ratxes fortes de vent. A la resta del territori, la precipitació serà d'intensitat feble o moderada, si bé a la tarda podran ser més intensa. Cal destacar també la baixada notable de la temperatura. Avui s'espera arribar als 30 graus en alguns punts de l'interior. Demà, en canvi, voltarà entre 18 i 23 graus en general. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de parlar de la mort d'un home en un camí rural de Subirats, a l'Alt Penedès, després que hagi bolcat el seu tractor. Ara sí, coneguem l'estat de les carreteres catalanes. Elena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs ha millorat força ja la situació viària, però encara veiem per càmeres alguns trams complicats, sobretot vies properes a Barcelona, com l'autovia 2, encara amb molta intensitat a Sant Joan d'Espí de l'entrada a la ciutat de Barcelona. Cues en aquesta autovia 2 al Bruc en direcció a Lleida a causa d'un camió avariat que talla un carril, i a l'altura d'Òdena també trobareu lentitud en direcció a Barcelona a causa d'unes obres que restringeixen un carril. A banda, veiem per càmeres aturades a la B23 al Papiol per anar cap a Martorell, i també es mantenen les cues a l'autopista C58 a l'altura de Montcada fins a l'entrada al nus de la Trinitat i també en direcció a Sabadell. Pel que fa a les rondes, encara molt volum de trànsit a les dues vies. A la B20 veiem per càmeres lentitud entre Esplugues i pràcticament el nus de la Trinitat, i pel que fa a la ronda litoral, un tram de també trànsit lent entre Montjuïc i Barceloneta en direcció Trinitat. Aquesta és la situació. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
La mesa del Congrés decidirà demà si suspèn o no els diputats en presó preventiva. L'ENS ha demanat un informe als lletrats de la cambra sobre els fonaments per tirar endavant o no la suspensió. I segons la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, demà hi haurà una decisió de fons sobre la qüestió. Tot plegat després que el Suprem hagi retornat avui a la cambra la potestat per decidir sobre el tema. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. De la reunió a la mesa del Congrés d'aquest migdia n'ha sortit la decisió de demanar un informe a la Secretaria General del Congrés, assegura Batet, per poder tenir més seguretat jurídica a l'hora de prendre una decisió.
Para dotar de mayor garantía de que la decisión en ningún caso es discrecional y no es en ningún caso tampoco una decisión política, así lo entiende esta presidencia, hemos acordado solicitar un informe a la Secretaría General de la Cámara sobre los escritos presentados por los distintos diputados que pertenecen a distintas formaciones políticas.
La intenció de la presidenta del Congrés és poder valorar els resultats d'aquest informe i prendre una decisió demà mateix.
Hemos decidido convocar una mesa mañana mismo a las 12:30, ya teniendo y disponiendo, por tanto, de este informe para poderlo trabajar y poder tomar esa decisión definitiva mañana mismo.
Tot plegat després que aquest matí el jutge Marchena li ha dit a Meritxell Batet que el Tribunal Suprem no és un òrgan consultiu i que, per tant, la decisió de suspendre Junqueras, Turull, Rull i Sánchez ha de sortir del Congrés.
El judici al procés quedarà vist per sentència l'11 o el 12 de juny, ho ha comunicat avui el jutge Manuel Marchena a les defenses de manera informal. L'objectiu del president del tribunal és, doncs, que l'11 de juny els acusats disposin de l'últim torn de paraula de 15 minuts cadascun.
Un cop acabi la fase pericial i la documental, el tribunal preveu que els informes de les tres acusacions, la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i l'Acusació Popular de Vox, es faci el 3 de juny. Després es deixaria un interval d'uns abans que les defenses presentin els seus informes, entre el 10 i l'11 de juny.
De moment, avui ha continuat la fase pericial, tot i que al matí hi ha hagut temps per als darrers testimonis de les defenses. Han declarat els càrrecs dels departaments de Governació i d'Empresa i Coneixement, que han assegurat que l'exconsellera Dolors Bassa i l'exconseller Santi Vila van ordenar no utilitzar diners públics pel referèndum. Després han declarat pèrits citats per les dues bandes sobre l'ús i el cost dels locals que van ser centres de votació l'1 d'octubre. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Els testimonis han assegurat que ni Bassa ni Vila van destinar diners públics al referèndum. Pau Villòria era secretari general de Santi Vila.
Él me comentó que el presidente de la Generalitat le había dicho que el 1 de octubre se financiaría con aportaciones, con donaciones de particulares. Me consta que no hubo ningún gasto ni ninguna contratación en relación a la celebración del referéndum.
Després, les acusacions per demostrar el cost d'obrir els locals de votació s'han basat en que van ser utilitzats milers de metres quadrats menys de 24 hores. El pèrit de Bassa, Jordi Duatis, ho ha rebatut parlant de l'Escola Industrial de Barcelona.
Se está mejorando 73.000 metros, donde tiene algo así como 10 o 12 edificios independientes. Es imposible destinar esto a un uso electoral. Es imposible. Vaya, pongamos que han utilizado 500 metros. De 500 a 73.000, el error es evidente.
Un altre argument de les acusacions, els preus de lloguer, també negats pels pèrits de Bassa, dient que són equipaments públics i, per tant, fora del mercat immobiliari.
La fase pericial del judici al procés ha acabat aquesta tarda amb la participació d'experts lingüístics, mèdics i informàtics. Les lesions dels membres de les forces de seguretat l'1 d'octubre o la traducció errònia d'una frase en català han estat objecte de la seva anàlisi.
Dos metges cridats per la defensa de Junqueras i Romeva han explicat que la majoria de les lesions patides per policies l'1 d'octubre van ser lleus. L'expert en politraumatismes de l'Hospital de Sant Pau, Ferran Caballero, ha explicat a preguntes de l'advocat Andreu Vandeneyne i del fiscal Javier Zaragoza que no es pot dir si les ferides les van causar agressions.
Se puede decir que alguno de estos agentes que refieren a haber sufrido una agresión médicamente presenta datos concluyentes de que esa es la realidad o no se puede determinar?
No, médicamente por el informe médico imposible.
Pero es razonable, según su criterio, esas contusiones, esos hematomas, esos traumatismos se hayan producido por... pueden producirse por patadas, por forcejeos, por golpes con la mano.
¿Es así? Puede ser razonable.
Després, la presidenta de la Comissió de Gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans, Gemma Rigau, ha explicat per què la frase «el dia 1 d'octubre s'ha de celebrar el referèndum» dita per Joaquim Forn es va traduir malament al castellà.
La traducció d'esta frase concreta, en este caso, tenía que conservar el valor de futuro, el valor prospectivo que tiene el catalán. Si se usaba verde como traducción literal, se perdía este valor y adquiría un valor de obligación que otras veces puede tener, pero que aquí no tienes.
Això, en una sessió, la Fiscalia ha hagut de renunciar a dos pèrits perquè un d'ells ja havia testificat i les preguntes a l'altre no eren pertinents.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès gestionarà 15 pisos de la Sareb actualment ocupats i on hi ha greus problemes de convivència per destinar-los a finalitats socials. Avui s'ha signat el conveni pel qual el consistori podrà desallotjar ara els habitatges. Vilafranca és el tercer ajuntament de tot Catalunya on es durà a terme aquesta col·laboració. Ràdio Vilafranca, Goretti Martínez, bona tarda.
Bona tarda. L'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, i el director de Responsabilitat Social Corporativa de la Sareb, Gaspar González Palenzuela, han signat un conveni per la cessió temporal a l'Ajuntament de 15 habitatges propietat de la societat per tal que es destinin a finalitats socials. La cessió, en règim d'usdefruit, serà per a 4 anys prorrogables i els pisos serviran per atendre necessitats habitacionals per persones en risc d'exclusió social. El representant de la Sareb ha explicat que s'han escollit 15 pisos especialment conflictius, segons els tècnics dels serveis socials municipals.
Han considerado que eran los prioritarios y que eran los más urgentes para que, de alguna manera, resolviendo estos 15 expedientes, la convivencia ciudadana i l'ordre públic mejoraria sensiblement.
Vilafranca és el quart conveni que signa la Sareb a Catalunya després de la Generalitat i els ajuntaments de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
La patronal Pimec de Tarragona exigeix als ajuntaments que s'impliquin en posar solució al problema de la venda ambulant, el conegut com a Top Manta. Han creat una comissió permanent d'inclusions, però consideren que no podran avançar sense la implicació dels consistoris. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Florenci Nieto, president de Pimec Comerç Tarragona, assegura que els ajuntaments també han de fer la seva feina i no passar la pilota a la Generalitat en aquest àmbit.
Recordarem amb tots els alcaldes la feina que s'ha de fer. Tenim presència física de jutges
de notaris i d'advocats en aquesta taula amb ganes de treballar i de facilitar la feina amb tots els polítics perquè sàpiguen quina és la seva responsabilitat i que no diguin sempre que no és competència d'ell, és competència exclusiva dels ajuntaments de tot el nostre territori.
Volen fer trobades periòdiques per establir diferents estratègies que permetin fer front al comerç ambulant no regulat en diferents indrets del territori. Els promotors d'aquesta taula de treball consideren que és una qüestió que cal abordar des de diferents perspectives, no només la policial. També s'ha de tenir en compte aspectes jurídics, econòmics i socials.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
El sector del taxi torna a estar en peu de guerra contra les anomenades BTC. Uns 2.000 taxistes de tot Espanya presentaran la setmana vinent una querella davant l'Audiència Nacional contra Uber i Cabify per 8 presumptes delictes com estafa i blanqueig de capitals.
La querella s'adreçarà a Uber i Cabify i a l'entramat d'empreses que depenen de les dues multinacionals. Ho ha anunciat avui el portaveu del sindicat majoritari Elite Taxi, Tito Álvarez.
Nosotros llevamos un año y medio ya investigando con profesionales de otros países, de toda Europa, y tenemos pruebas, nosotros entendemos que están cometiendo hasta 8 delitos. Están vendiéndose como si fueran taxis y no son taxis. Esto, en términos jurídicos, pues se tiene que desgranar mejor, ¿no? Pero es como si tú te vendes de algo que no eres, ¿no? Y esto se llama estafa.
Els taxistes també es querellen contra els alts càrrecs de les principals BTC a Espanya i estudien ampliar-la contra el president de l'Autoritat Catalana de la Competència, Marcel Coderc. Álvarez ha defensat que estan teixint una xarxa d'advocats a Europa per emprendre el mateix tipus de mesures legals en altres països. I és que Elite Taxi és present en fins a 12 estats europeus.
L'associació de comerciants Vic Comerç ha començat una campanya a la qual s'hi han adherit 70 comerços de la capital d'Osona. Vic Edició Limitada pretén vincular les botigues amb l'art. El 9FM, Natàlia Peix, bona tarda.
Bona tarda. Els 70 establiments associats a Vic Comerç que han decidit sumar-se a la campanya Vic Edició Limitada han escollit un dels seus productes que l'estudi d'il·lustració científica ICRAART ha plasmat en un quadre artístic que simula peces d'un museu. Cada botiga que participa a la campanya té al local l'obra del seu producte i l'acompanya d'una experiència per al client dins del mateix espai, com demostracions o tastets, per posar alguns exemples. Vic Comerç vol obrir així una línia diferent de promoció que la directora general de Comerç de la Generalitat, Montse Vilalta, definia com a innovadora. Sentim a Vilalta i el president de Vic Comerç, Toni Brax.
Amb aquesta tendència d'avui de compartir, no? De compartir, que segur que aquí hi haurà una derivada segur de xarxes socials.
Una línia que creï més en campanyes d'experiència i menys on el protagonisme sigui el preu.
La primera campanya de Vic Edició Limitada durarà 15 dies i finalitzarà el 6 de juny.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Nou capítol en l'estirella ronsa entre el govern de Sabadell i la concessionària d'escombraries i neteja viària Matza. La justícia torna a donar la raó al consistori, aquesta vegada pel que fa al nou sistema GPS que permet controlar l'activitat dels vehicles. L'empresa hi havia recorregut en contra, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no ha admès les seves demandes. Ràdio Sabadell, Marc Serrano.
Segons la sentència del TSJC, la inversió de 388.000 euros no és una pèrdua econòmica irreparable en un contracte on es facturen 18 milions d'euros anuals. Aquesta instal·lació, continua, ajudarà a esclarir les disputes entre l'Ajuntament i Esmatza sobre les xifres facturades per la concessionària. En declaracions a Ràdio Sabadell, el regidor de Serveis Municipals i Seguretat i Prevenció, Lluís Pere Arnau, s'ha mostrat satisfet per la decisió judicial.
Nosaltres, d'alguna manera, ens refermen l'actuació de fiscalització i control que estem realitzant i a nivells pràctics ara l'empresa el que ha d'instal·lar aquest sistema de control dels GPS a tots els vehicles que no hi són, ha de facilitar la programació dels serveis per poder fer aquest control automàtic dels serveis.
L'enfrontament entre les dues parts, l'Ajuntament i Esmatza, continua als jutjats. Hi ha una querella criminal en marxa contra regidors i tècnics municipals, diverses accions al contenciós administratiu i també una demanda civil que és a la cua.
Segona edició del Gran Comarca, destinat a fomentar la relació entre joves de la Noguera i l'Alt Empordà i que promouen els Consells Comarcals. Enguany, el Congost de Montrebei i les Cales del Cap de Creus seran els escenaris de les trobades. M1FM, Laura Porroi.
Una de les principals novetats és la durada, que passa de 4 dies a 5 dies consecutius, de l'1 al 5 de juliol. L'Encomarca té com a objectiu l'intercanvi d'experiències i coneixements entre els joves i els tècnics de joventut de les dues comarques per compartir problemàtiques, necessitats i inquietuds juvenils, així com també per afavorir l'intercanvi cultural i lúdic a través de la descoberta del territori. Un altre dels trets distintius del projecte és que els adolescents participants exerceixen d'anfitrions per donar a conèixer la seva comarca als de l'altra. El programa d'activitats de la segona edició de l'Encomarca arrencarà el proper 1 de juliol a Balaguer i finalitzarà el 5 de juliol a Figueres. El primer punt de trobada serà la capital de la Noguera, amb una visita al Centre d'Interpretació de l'Hort del Segre i una visita guiada pel Centre Històric, així com també es realitzarà una visita al Centre d'Observació de l'Univers d'Àger.
I al Baix Empordà, l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro premiarà amb 300 euros tots aquells joves empadronats al municipi que segueixin amb els estudis després de l'ESO. Es tracta d'uns nous guardons que pretenen fomentar la continuïtat acadèmica un cop acabada l'ensenyament obligatori. Televisió Costa Brava, Laia Campos.
Aquesta és la primera edició que es realitzen aquests guardons i hi poden optar tots aquells estudiants empadronats al municipi amb una antiguitat mínima de 3 anys que finalitzin i obtinguin el títol d'ESO o de batxillerat al present curs 2018-2019 en qualsevol centre d'ensenyament públic. Alhora cal que acreditin matrícula pel curs vinent de continuació d'estudis reglats de cicle de grau mitjà, superior o universitari. Simultàniament, hi ha una convocatòria extraordinària de guardons per l'alumnat empadronat al municipi de les promocions de batxillerat dels cursos 2016-2017 i 2017-2018 de l'Institut Ridaura de Castell d'Aro, que acreditin l'obtenció del títol i la matrícula dels actuals estudis. D'aquesta manera es cobreixen els 2 anys que no es van deixar lliure els anomenats Premis Batxiller per alumnes d'aquest centre que assolien aquest nivell d'estudis. Aquests nous guardons han estat convocats per primera vegada amb la voluntat de fomentar i promoure entre els joves i les joves del municipi la continuació dels estudis un cop finalitzat l'ensenyament secundari obligatori.
En cultura, la 19a nit de l'art torna a Sant Cugat del Vallès, més llarga que mai, amb activitats repartides en 17 espais diferents del municipi. A més, per primera vegada la iniciativa compta amb la direcció d'una comissió formada per 6 persones relacionades amb l'art de la ciutat. Cugat.cat, Martí González.
La comissió aposta per consolidar la proposta per cohesionar els promotors de l'art a Sant Cugat. Ho ha explicat una de les seves membres, Cristina Villar.
Cohesiona tot el que sigui la col·laboració entre a persones que es dediquen aquí a Sant Cugat a les arts plàstiques, com poden ser tallers, estudis, galeries, artistes, i que potencia tots els canals de difusió que hi ha i consum, i també promouen el que és el consum d'or d'art.
La crítica i historiadora de l'art, Imma Pueyo, ha assenyalat que la proposta pretén impulsar el món de l'art i també que distribuir les activitats durant tot el cap de setmana permetrà que no coincideixin tant i que els interessats en puguin assistir a més. Com és tradicional, aquest dissabte els espais artístics participants obriran fins la mitjanit.
I si encara respires, travessarem els marges.
Demà arrenca a Tarragona un nou cicle de concerts a la Capsa de Música. Ferran Palau serà l'encarregat d'inaugurar el cicle en aquest espai gestionat per l'Associació de Músics de Tarragona i que té per objectiu apropar la cultura musical a la ciutadania amb concerts de músics amateurs i professionals. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
L'esdeveniment tindrà lloc el proper divendres a 2:15 del vespre i ho farà amb el grup Retirada com el grup taloner i després serà Ferran Palau qui presenti el seu nou àlbum Blanc a la Capsa de Música. Aquest serà el tret de sortida a un cicle de concerts que es duran a terme cada mes des d'aquest mes de maig fins al desembre, amb l'objectiu de promocionar el gènere indie, rock i alternatiu. Aquestes sessions són gratuïtes i obertes al públic. L'artista Ferran Palau ofereix el seu nou disc amb el gènere musical anomenat pop metafísic i el seu tercer àlbum en solitari. Pel que fa al grup Retirada, ho fa amb el gènere indie, post-rock, i el grup també proporciona el seu nou disc anomenat Son, carregat d'emocions i vivències que dins del gènere reviure sentiments a flor de pell.
Moment de l'actualitat esportiva més local, la plantilla del Reus B, Cambrils, demandarà a l'entitat abans de demà per cobrar els sous pendents.
Si el club no abona els salaris abans del 30 de juny, se li suspendran els drets federatius i no podrà inscriure cap jugador en la campanya 2019-2020.
La nova ràdio, Joan Gomis.
El període vens divendres i es preveu que la totalitat de la plantilla del Rasby Cambrils demandi l'entitat. Si no demandem, el club no percebrem res del que ens deuen, ha apuntat un dels integrants de la plantilla a la nova ràdio. Amb les demandes presentades, el club de futbol Reus hauria de fer front als impagaments abans del 30 de juny, si vol evitar que la Real Federación Española de Futbol li suspengui els drets federatius en els pitjors dels casos. A més, l'entitat reusenca no podria inscriure cap jugador en el curs 2009-2020. El club està immers en un concurs de creditors. Abans d'entrar-hi, el propietari Clifton Alfo va repartir poc més de 18.000 euros entre uns quants jugadors del filial, una quantitat minoritària respecte a la quantitat que els pertocava en aquell moment. Cap treballador de l'entitat, a més, ha percebut ni un sol euro en tota la temporada.
Primeres baixes confirmades al Centre d'Esport Sabadell de cara al pròxim curs.
6 futbolistes de l'actual plantilla del Centre d'Esport Sabadell no formaran part del projecte de l'entitat de cara a la pròxima temporada. Les primeres baixes confirmades són els porter Roberto Gutiérrez i Romans Carrillo i el capità Miguel González i els atacants Felipe Sanchón, Manuel Gato i Arturo Rodríguez.
Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
Tots ells ja s'han reunit amb la comissió esportiva del conjunt arlequinat. De fet, Romans Carrillo fins i tot va acomiadar-se ahir a la nit a través de les xarxes socials amb un comunicat. El Sabadell també ha conversat amb els 5 jugadors cedits que hi havia enguany: Pol Ballesteros, Mariano Koenig, Nico del Monte, Antonio Domínguez i Carlos Cobo. Tots ells depenen dels seus respectius clubs des del Centre d'Esports, però no es veuria amb mals ulls poder comptar amb Pol, Koenig i Nico a la pròxima plantilla, sempre i quan puguin resoldre els vincles amb les seves actuals entitats. Recordem que són 7 els jugadors amb contracte en vigor de cara a la pròxima campanya, entre els que tenien un lligam més d'un any i els que han renovat automàticament pels partits disputats. D'aquesta forma, comença a dibuixar-se ja el Sabadell 2019-2020.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Doncs fins aquí aquest informatiu, notícies en xarxa que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El Consell Professional de la Xarxa Audiovisual Local, en representació dels professionals que hi treballen, denuncia que els espais informatius que s'estan elaborant ara mateix no segueixen els criteris periodístics habituals. Es fan segons les directrius que ha fixat el conseller delegat, Francesc Pena, a la resolució 13/2019, que recull els criteris d'actuació davant la convocatòria d'eleccions municipals.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Els balls de gitanes són una tradició dels Països Catalans que es caracteritza per la vestimenta virolada i una mica estrafolària dels seus dansaires, d'aquí que es conegui amb aquest nom. Però n'hi ha dues varietats diferents. La ballesana és la que s'acostuma a ballar per carnestoltes i on la coreografia funciona per parelles. En canvi, la penedesenca és aquella que es balla al voltant d'un pal ple de cintes de coloraines amb moments de ball parlat plens de picaresca. Cadascun d'aquests dos tipus de gitanes deu el seu nom al seu lloc d'origen, però avui en dia cada colla practica l'estil que li fa més patxoca, independentment d'on sigui. I com a exemple, la trobada de gitanes penedesenques que es farà a Cervera el pròxim 25 de maig. La colla de ball de gitanes de Cervera celebra 5 anys i per aquest motiu ha preparat una diada on ha convidat els balls de gitanes de Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Ribes, Igualada i Roquetes. La jornada arrencarà a les 6 de la tarda, vila de les 6 colles participants, que anirà des de la plaça de la Universitat fins a la plaça Major, on hi haurà els lluïments finals. Tot seguit, sopar obert a tothom a Sant Domènec, per 8 euros el tiquet, i després allà mateix, concert, bingo i festa amb The Vintage Clock i David Beats. Cinquè aniversari del Ball de Gitanes de Cervera, dissabte 25 de maig, a partir 6 de la tarda.
Thank you.
Sabies que...
Experts han advertit que el creixent apetit de carn al món no és sostenible i podria causar destrosses a tot el planeta. La ciència ens ofereix una solució: carn conreada en laboratori. Malgrat el seu nom, la carn in vitro no és el que penses i, a més, és molt més atractiva del que sembla. Científics immersos en el tema de la biotecnologia han trobat una manera de crear carn dins d'un laboratori sense danyar cap animal i amb un aspecte i sabor que et costarà diferenciar-los de la carn tradicional. Així que no hi ha per què preocupar-se. Aquesta carn posseix tot el sabor i textura que solem apreciar en la carn real.
La xarxa.
Jo vull pizza.
Jo vull pizza.
No, pizza.
Que no, pizza.
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 Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra